Veu adjunt José María Espejo Saavedra, responsable d'acció institucional, Begoña Villací, responsable de política local, i Ignacio Aguado, responsable de política autonòmica. El pròxim 15 de març, Ciutadans decidirà en una assemblea extraordinària el futur i el model de la formació taronja. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Marc Ruiz.
Després de la macrooperació dels Mossos ahir al barri de Sant Roc de Badalona, avui la Policia Nacional ha fet pública també a Badalona, ha fet una confiscació de metamfetamina la més gran de la història d'Espanya. S'hi han decomissat 631 quilos d'aquesta droga, coneguda com cristall, gràcies a un avís de l'Europol que un grup criminal internacional operava des d'Espanya. Dues persones han estat detingudes al barcelonès i quatre més en territori europeu. Les actuacions continuen obertes per determinar les rutes d'entrada de la droga.
Durant el Black Friday s'inflen els preus i després es ven com unes grans rebaixes, ha explicat avui el suplement de Catalunya Ràdio Rubén Sánchez, el portaveu de Facua. Sánchez diu que alguns estudis fets a nivell internacional així ho constaten.
En Francia, recientemente, una organización de consumidores, UFC Quechocer, hizo un estudio en el que comprobó que la bajada promedio de los productos no alcanzaba el 2%, y en Reino Unido, otra organización de consumidores, Which, hizo una selección de 83 productos que estaban de oferta en el Black Friday y comprobó que solo 4 tenían descuento de verdad.
Una jove de 19 anys ha mort en un accident de trànsit aquesta matinada a l'N2 a Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme. Poc després de 3:45 de la matinada hi ha hagut una topada entre un turisme i una motocicleta i com a conseqüència de l'impacte, la passatgera de la motocicleta ha mort. Poc després, els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del turisme, que no era el lloc dels fets quan hi han arribat els serveis d'emergències. Se l'acusa d'un delicte d'homicidi per imprudència greu i per abandonament del lloc de l'accident.
El relleu generacional a pagès és el fil conductor de l'edició 626 de la Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí, que se celebra aquest cap de setmana. És una de les més antigues del país i arrenca avui dissabte amb l'obertura de la mostra comercial a la zona de l'Espai Ter i una carpa complementària amb la participació d'una seixantena d'expositors.
A l'exterior de l'Espai Ter hi ha també més de 200 parades amb les fires d'artesans, mostra de vehicles nous i usats i maquinària agrícola. La incorporació dels joves a la pagesia és l'eix central de la fira d'aquest any, tal com explica el regidor de Promoció Econòmica, Josep Martinoi.
Aquest any el que tractem és el relleu generacional a la pagesia. I aquest és un element de molta actualitat, no? Perquè fins fa poc la pagesia, diguem-ne, anava de baixa i ara molts joves ho veuen també com una sortida laboral interessant. Ha canviat molt l'ofici de ser pagès, però continua havent-hi l'orgull de ser pagès.
Esports, Damià Aguilar.
Acaba de començar l'Alavé Reial Madrid de la quinzena jornada de Lliga Primera, empat a 0, minut 4. Areola, Militao i Isco són les novetats a l'11 de Zidane. A la Lliga Femenina s'ha acabat l'Espanyol Sporting Huelva. Ciutat Esportiva, Albert Benet, bon dia.
Hola, bon dia. L'Espanyol ha empatat a 0 amb l'Sporting de Huelva a l'onzena jornada de la Lliga Femenina de Futbol, un partit marcat per la falta d'ocasions. L'Espanyol continua sense guanyar cap partit, ha sumat 2 empats i 8 derrotes des del balanç de les primeres jornades de Lliga. Espanyol 0, Sporting de Huelva 0. Albert Benet, Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
En waterpolo femení, partit d'Eurolliga a Can Llong, Sabadell, Roma. Maria Guixà, bon dia.
Hola.
Bon dia, Maria Guixà.
Hola, bon dia. Ara mateix, equador del segon parcial, amb avantatge pel Sabadell. Sabadell 3, 6, Roma 1. El Sabadell que necessita, com sigui, la victòria per seguir viu a l'Eurolliga. Maria Guixà, Catalunya Ràdio, Can Llong.
A la Lliga Masculina de Futbol Sala acaba de començar el Llevant-Barça en handbol de Lliga Masculina. Fraikin-Granollers 28, Conca 24. I en bàsquet ACB a 9:15 hi ha un màxim en Manresa-Múrcia i a les 8 del vespre un Cadí-la-Seu-Guipúscoa de la Lliga Femenina.
Fins aquí les notícies.
El suplement amb Roger Escapa.
Passen 5 minuts de la 1 del migdia, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Quim Rotllant i Esther Plana, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger.
Bon dia.
Com ho porteu, això?
Doncs pues mira, aquí a punt de començar aquest diumenge. Ja pren molt, 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 però molt prenadalenc.
Sí, tu, no t'ho diràs, si estem en aquesta campanya, que això no s'acaba mai. Vull
no,
dir
home,
que
no, però tu saps que demà és el primer diumenge de...
Desembre.
Advent. Setmana que ve, Sant Nicolau. El bisbató. Tio...
Jo saps què passa, que sóc d'una altra època, Quim.
Oh! Sí, m'acaben de posar com 40 anys. Sí. No, no, ets d'una altra generació mental. Sí.
Demà és el primer diumenge de desembre. I celebrem-ho, no? Que arrenqui el mans.
Aquí a Catalunya tenim un setmanari d'opinió i d'informació religiosa, social i cultural.
Tenim Catalunya Cristiana, el mitjà que celebra 40 anys portant la bona notícia.
Demana-la a la teva parròquia o subscriu-te al 93 409 28 10 i a catalunyacristiana.cat.
Catalunya Cristiana, el nostre setmanari.
Al Japó, la mort en solitud és tan freqüent que fins i tot hi ha empreses que netegen els pisos dels difunts.
Els japonesos estan perdent el contacte amb la gent que els envolta.
Segur que algun dia em moriré trist i sol. Estic preparat per quan em passi.
Morir en solitud. 30 minuts. A TV3, diumenge a la nit. I després, sentirem català amb accent de Budapest a Catalonski.
Recorda que avui i demà pots bescanviar el teu 25% de regal en moda, llenceria i sabateria.
I a més, aprofita't dels descomptes amb més de 700 marques de moda, llenceria i sabateria aquest cap de setmana. Vine'ns a veure i consulta'n les condicions.
No t'ho perdis. Black Friday total en moda.
I només al Corte Inglés.
Richard Kapuscinski va dir: existeix una mena de virus del viatge i, ben mirat, provoca una malaltia incurable.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès. Aquest dissabte, de 3 a 4 de la tarda. I tota la setmana a catradio.cat.
Perquè el final d'un viatge no és res més que el començament d'un altre.
Bonpreu i Esclat us ofereix la connexió en directe amb els concursos de sardana esportiva. Bonpreu i Esclat, compromesos amb les tradicions.
Mans, 15 anys d'arrel a Catalunya Ràdio.
Bon dia, bona hora, a la 1 i 8 minuts d'aquest migdia de dissabte. Obrim l'espai de la festa i de l'arrel a Catalunya Ràdio. Això que escolteu és el Mans i us hi acompanyarem fins a les dues.
Avui ens passejarem pel territori per començar a ensumar el que ja tenim a la cantonada i que ens anirà transformant sense poder evitar els carrers, les cases, els àpats, la vida quotidiana.
Tot.
Heu començat a veure llumetes, estrelletes i molt de verd, vermell, daurat i platejat al vostre voltant?
Sí.
Tranquils, no us heu donat un cop al cap, només és que ve Nadal.
Molt bé!
Ja, comencem amb moltes fires per preparar aquesta època festiva. I avui, a més, ens en farem un repàs, perquè, clar, no podem escapar-nos de que moltes ja estan obertes. De fet, connectarem en directe amb la Fira de Canyelles, perquè allí tenim un dels màxims experts en la cultura popular, sobretot en l'àmbit de Barcelona. Feia dies que teníem pendent una xerrada amb l'Amadeu Carbó. De fet, la teníem pendent des de la Mercè. Imagina't-te.
Exacte.
Avui ens parlarà una mica de tot.
Exacte. I és que l'Amadeu Carbó és una d'aquelles persones que li dius patata, per exemple, eh? I és capaç de dir-te 30 anècdotes populars sobre la patata.
Podem fer la prova?
Ho farem, eh?
Va. La primera pregunta serà: Amadeu, patata.
Patata. I a veure què et contesta, home. Sabent com és, segur que et diu alguna cosa, eh?
Si us plau, aviseu-lo.
No, l'aviseu, que si no, no té cap gràcia.
Què ens podria explicar, per exemple?
Doncs no sé, que les patates, per exemple, els nostres avis les feien servir per fer espelmes.
Ah, sí? Què me dius ara? És veritat, això?
No. M'ho acabo d'inventar, però...
Però t'ha quedat molt bé i molt creïble.
Sí?
Sí, molt...
És que les coses a la vida les has de dir així, creient-te-les.
Amb convenciment, exacte.
Sí. Potser sí, eh? No ho sé, m'ho acabo d'inventar, però vés a saber. Però era per posar un exemple del nivell de coses sorprenents que pot tenir una conversa amb l'Amadeu.
Això sí que és veritat, amb l'Amadeu Carbó no s'acaba mai de descobrir coses. Avui ens parlarà de...
Dels correfocs de Barcelona, l'origen de tot plegat, perquè la setmana que ve presenten el llibre que hi està relacionat, titulat Foc, foc, correfoc.
I també ens parlarà de...
La primera trobada de campaners de Barcelona, que se celebrarà demà a Santa Maria del Pi.
Ah, veus? No deixarem passar l'ocasió per preguntar-li alguna cosa sobre les tradicions de Nadal. Perquè n'és un dels màxims experts. De fet, avui està a Canyelles, com us dèiem, firmant exemplars del seu llibre Celebrem el Nadal.
I ja que parlem de patrimoni, anirem fins a Torrebesses per conèixer un centre d'interpretació dedicat a un fenomen constructiu català que darrerament s'està posant en valor.
Sabeu aquells marges de camp construïts en pedra, sense ciment ni cap material de cohesió? Ben segur que n'heu vist més d'un cop i no hi heu parat prou atenció. El cas és que l'art d'aquestes construccions està catalogat com a patrimoni immaterial de la humanitat per part de l'UNESCO, i a Catalunya n'hi ha inventariades gairebé 19.000. Avui coneixerem el centre d'interpretació de la pedra seca de Torrebesses i les activitats que s'hi duen a terme.
També farem un resum de com han anat els campionats de competició sardanista, tant en la categoria de lluïment com en la de punts lliures.
I us farem uns quants suggeriments per aprofitar de la millor manera possible el pont de la Puríssima.
Farem concursos, tindrem temps per seure i fullejar un bon llibre i, és clar, de recórrer el territori per viure la festa de prop.
Us hi acompanyarem fins a les 2 del migdia, perquè comença el Mans.
Mans, 15 anys.
Passen 11 minuts de la una del migdia, o ja de la tarda, moment d'anunciar el concurs d'avui. Recordeu que entre tots els que participeu, com sempre, farem un sorteig al final del programa i de premi un lot de productes de Catalunya Ràdio amb llibres, CDs i un bonic pen, entre altres.
I moltes coses.
Sí.
Doncs vinga.
Va.
Anuncio pregunta.
Si us plau, anuncia'ns la pregunta.
Va, és molt fàcil i segur que algú li ve de seguida alguna cosa al cap. Sí. Avui us demanem que ens proposeu candidats a Caganer 2019.
Ah?
Quin és aquell personatge que creieu que es mereix un caganer?
Ens podem posar amb una camisa de 11 vares.
No, aquí... Nosaltres no jutjarem res, nosaltres només anirem dient doncs els candidats que proposa
que la
gent. Exacte.
El poble és lliure i sobirà. Endavant.
Tant per bo com per dolent, eh? O sigui, pot ser caganer perquè, ostres, et mereixes ser un personatge tan positiu en la nostra cultura, com per dolent, eh? Perquè l'has cagat durant tot el 2019. Mm-hmm. O sigui...
De fet, la figura del caganer té aquesta doble visió, no? Té el fet de ser un càstig, però alhora de ser un privilegi ser el caganer d'un pessebre, per què no?
Exacte, recordem que els caganers, o sigui, per què els posem en el pessebre? Doncs els posem en el pessebre perquè és un personatge...
Per donar fertilitat.
Exacte, que dona doncs, vitalitat als camps perquè doncs, el futur sigui més bo. Per tant... tenim les dues lectures. Candidats a Caganer 2019. I ja està. Aquesta seria la pregunta.
Doncs escolta'm, maneres de participar-hi són aquestes que tot seguit us diem i que fins a tres quarts llargs de dues, podreu anar participant.
Si vols participar al concurs...
mans@catradio.cat.
Al Facebook i al Twitter amb l'etiqueta...
manscatradio.
O bé al telèfon del directe.
El 93 201 74 74.
Sí, no?
Sí, sí.
Christmas time is here again. Com diu aquell, s'ha acabat el bròquil. Torna el Nadal, amics i amigues. Avui és 30 de novembre i això significa que avui tanquem el mes. Demà comença el darrer mes de l'any, el desembre, que tradicionalment sempre és ple d'activitats, moltes, potser fins i tot masses, de cultura popular.
No, mai.
Mai n'hi ha prou.
Unes activitats que... ens van portant a poquet,
sí,
com es ben dit, rapidet, a les festes de Nadal.
Sí, senyor.
Setmanes abans d'aquest període tan especial, els carrers s'omplen de paradetes de productes de tota mena per preparar-nos, eh? Artesania, pessebres, arbres, decoracions, tions, caganers amb cares de famosos... En fi, les fires de Nadal ja són aquí i aquest cap de setmana ja se n'han obert unes quantes.
Comencem amb la més antiga del sector, la de Santa Llúcia, a l'Avinguda de Catedral de Barcelona. Enguany celebra... l'edició número 233 va obrir ahir, s'allargarà fins al 23 de desembre, i a més de les parades, la fira també ofereix diferents activitats com la sortida de la carassa, cagades del tió, la 26a diada de costums i tradicions nadalencs del 14 de desembre, i com sempre hi trobareu pessebres, verd, artesania i ximbombes.
També cal dir que a la mateixa ciutat de Barcelona, a la plaça de la Sagrada Família i a Nou Barris, també hi trobareu Fira de Nadal. D'altres fires i mercats del mateix estil per aquest cap de setmana, doncs a Mataró, a Caldes de Montbui, a Cervera, a Montseny i a Espinelves.
Home, Espinelves, atenció, perquè ja ha començat la popular Fira de l'Avet, en aquest cas és la 39a edició, i omplirà els carrers d'aquesta petita població de postal de la comarca d'Osona fins al dia 8. Si us agrada l'ambient nadalenc, definitivament aquell és el vostre lloc. Tal i com el seu nom indica, trobareu moltes parades de pins pinyoners. No, de vets, evidentment.
Amb la característica... Si vols buscar algun pi, mira, et repto. Ves cap a Espinelves a veure si trobes algun pi.
Pel camí, en trobaré.
I m'expliques.
Doncs sí. Trobareu avets, quilòmetre zero, més a més, conreats de manera sostenible, respectant el medi ambient i els avets, en general.
Exacte. Molt bé, tenim figures, tenim avets, tenim decoracions, tenim tions, i aquest cap de setmana també podrem comprar els torrons, si volem.
I guardar-los al rebost tot un mes, impossible, no arribarien a Nadal.
Bé, doncs això rai, eh? En compres més i ja està.
També.
I és que a Llinars del Vallès hi celebren avui i demà la 23a Fira dels Torrons. La fira, la fira s'acompanya d'activitats culturals, show cookings, concursos de cuina i de tastos de xocolates, tronquets, brownies, torrons i menjars pecaminosos diversos.
Aquest és un tema molt nadalenc, Esther Plana. Pastoret Rock interpretant la Pastoreta.
A veure, a veure.
Fixa-t'hi. Ah, és allò que la intro és molt llarga i no s'acaba mai. Però, en fi...
Quan acabem, quan parlem, els trepitjarem, sí.
A veure, espera, fixa-t'hi. Ara. Endavant. Què li donarem a la Ja està, fins aquí el detall del tema. Vinga, Canyelles, a la comarca del Garraf aquest cap de setmana també hi tenen la Fira de Santa Llúcia amb un total de 350 parades i un programa ple d'activitats infantils, exposicions, degustacions, cantades de corals, escudelles populars, arbres dels desitjos i tantes coses més que és impossible resumir-les des d'ara fins a les dues. I és que als catalans ens agrada celebrar el Nadal i sobretot preparar-nos per aquest esdeveniment capdalt.
Sí, som una gent molt previsora, eh? Qui ho sap tot de com celebrem el Nadal és l'Amadeu Carbó, qui avui precisament està a la Fira de Santa Llúcia de Canyelles firmant exemplars del seu llibre Celebrem el Nadal, publicat per Edicions Morera dins la col·lecció L'Ermità.
Amadeu Carbó, bon dia.
Bon dia i bona hora, i bon sol, perquè no sabeu el sol que fa aquí.
Si és el mateix que fa, ara mateix a la Diagonal de Barcelona, és per engegar les jaquetes a fer punyetes.
De fet, jo ja l'he engegat fa estona.
Molt bé, i més deus haver firmat 100.000 exemplars dels teus...
No, no, això ho faré ara, això ho faré ara, perquè ara quan acabi d'estar amb vosaltres me'n vaig corrent a la parada de la tradillibreria.
Si home, doncs escolta, anem-hi ràpid. Escolta, ja aquí és una crònica de primera mà. Què tal l'ambient d'aquesta cap de setmana a Canyelles?
Home, és la 17a edició d'aquesta Fira de Santa Llúcia a Canyelles. Us he de dir que és enorme, enorme. Jo no sé quantes parades hi ha.
Mira, concretament 350, ja t'ho diem.
350. Jo t'he de dir que ja començo a tenir problemes de pair, perquè, clar, les parades t'ofereixen el tastet. I tot és no bo, no. Molt bo, boníssim. Torrons artesans, escudella... Hi ha de tot, hi ha de tot, hi ha de tot. I pots comprar qualsevol producte que et puguis imaginar, que puguis necessitar per la teva llar, per les festes de Nadal.
Ja, ja, ja. És el que passa. I així és una bona manera d'encarar ja el Nadal fet, sí, fet prèviament en previsió, com dèiem fa un moment.
Sí, defuig una mica del model tradicional que tenim mental de la Fira de Santa Llúcia relacionada amb pessebres. Aquí estem parlant d'un mercat, diguéssim, a mi em recorda molt els mercats centreeuropeus de Nadal, eh? Molt producte variat i molts previstes. I molt ben triats, per cert.
Perfecte.
Amadeu, ens fas venir moltes ganes de venir fins a Canyelles, quan acabem el programa.
Doncs va, vinga.
A veure, tu que ets un home doncs, que t'agraden les curiositats... I sobretot encuriosir i sorprendre els lectors, amb aquest llibre del Celebrem el Nadal, què és el que ens pot sorprendre més de les tradicions de Nadal?
Home, ens pot sorprendre més de que, per exemple, tot allò que nosaltres considerem que és tradició genuïna autòctona catalana, allò que diem, oi, que això està en català, veurem que potser no ho és tant i que això de les tradicions és més... No reconeix ni coneix ratlles o frontera política, m'enteneu? Sinó que el Nadal té un substrat i un denominador comú a tot el que és l'Occident, l'Occident cristià, i que hi ha moltes, moltes expressions que tenen similituds. El tio mateix, que és com molt nostrat, trobem expressions de troncs que caguen a l'Aragó, a tot el que serien aquelles zones que estan en contacte amb Pirineu, tant per un cantó com per un altre, per exemple.
És evident que en aquest Celebrem el Nadal, com dèiem, que presentes avui també a la Fira de Canyelles, la gent hi podem descobrir moltes d'aquestes curiositats. Però escolta, canviem de tema perquè teníem un tema pendent amb tu des de la Mercè, imagina't. I és que al setembre, amb motiu de la Festa Major de Barcelona, ens vam quedar amb ganes de saber més coses del naixement dels Correfocs, precisament. La setmana que ve, el dia 4, es presenta Diada Santa Bàrbara, patrona dels pirotècnics. Es presenta aquest foc Correfoc. L'heu escrit conjuntament amb diversos experts. Què recull aquest llibre? Llibre que celebra els 40 anys de la creació del primer Correfoc.
Doncs mira, jo penso que aquest llibre per primera vegada recull un relat que ho contextualitza i ubica a la festa del foc de Diable, per dir-ho, Diables i Bestiari, i l'ús del foc pirotècnic a la ciutat de Barcelona. Per primera vegada fa un relat que li dona una continuïtat o li dona un relat que permet una continuïtat històrica i una interpretació també de tot el que ha sigut el moviment associatiu al voltant d'aquest fenomen. I m'explico. Per exemple, el Daniel Vilarrúbies ha pogut fer un capítol on parla del diable medieval fins a la Guerra Civil, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha hagut la contribució del Cami, que ha fet una contribució molt valuosa sobre una cosa que no s'havia treballat en profunditat, sobre el fenomen de la percussió, a tant del toc tradicional com el que en diem els mestissatges, etcètera, etcètera, en el fenomen del correfoc. El Xavier Cordomí ha pogut fer el relat associatiu, evocant quasi bé com un lloc d'informació exhaustiva i tabulada de totes les entitats i colles, tant de diables com de bestiari, que hi ha a la ciutat. La Montserrat Garrig i el Jordi Cubillos han pogut fer una aportació en profunditat sobre el vestuari dels diables. I l'Esther Estela ha sigut la persona que ha tingut la capacitat i el mestratge d'anar a entrevistar els diversos protagonistes que han fet possible, d'alguna manera, el fenomen del correfoc des dels seus orígens de l'any 79 fins avui. És a dir, és un llibre tremendament complet. I un servidor picapedrer ha fet un capítol que intenta contextualitzar tots, donar continuïtat a tots aquests capítols, crear-los un marc on aquests capítols doncs, tinguin un si per ells mateixos ja tenen sentit, però que tinguin un sentit de continuïtat tots junts.
Amadeu, el Correfoc va néixer a Barcelona en un moment, a finals de la dècada dels 70, doncs, que estava en ebullició, eh? Hi havia aquesta renovació festiva, l'alliberament cultural i col·lectiu. Què ens en queda de tot allò?
Uf, bona pregunta. Ens en queden moltes coses, però sí que hem perdut molts llençols pel camí. Per exemple, a alguns ens en queda la vitalitat festiva, això és evident. En aquell moment, el Correfoc, de fet, neix d'una manera, per dir-ho d'alguna manera, espontània, en el sentit de que no es va anar a cercar aquest joc, sinó que va néixer d'una manera espontània. Això sí que ho hem perdut. En els carrers jo crec que hem perdut espontaneïtat, Què més conservem? Conservem la vitalitat en el sentit de que si al principi van ser tot de colles de fora de Barcelona les que van propiciar aquesta creació, en aquests moments a Barcelona, si una cosa tenim, tenim més colles de foc que barris. Per tant, aquesta vitalitat vol dir que hi és. Jo, tot i així, el meu missatge és com molt positiu, no?, en aquest sentit. Tenim, a més, vam ser capaços tots a partir d'aquell joc espontani que es va crear en el carrer, de convertir-ho en un acte que es diu Correfoc, que, a més, el nom ja és identificador, no? Correfoc, es corre i hi ha foc, però jo crec que vam ser capaços de construir aquell acte que, d'alguna manera, sintetitza i defineix la festa barcelonina, perquè té una exclusivitat, per dir-ho d'alguna manera. De Correfocs n'hi ha molts, això és evident, però a Barcelona és aquell marxamo, aquell segell d'identitat que dona identitat a la festa. Hi ha altres llocs que hi ha altres coses, però en aquest cas el Correfoc per mi forma part de l'identitat festiva barcelonina.
La seva expansió ha ajudat a fer un Correfoc més singular, el de Barcelona, o senzillament han sigut rèpliques?
Hi ha de tot. Hi ha rèpliques que han superat l'original. Per què? Perquè hi ha hagut, no direm poblacions, però hi ha hagut poblacions que han agafat el model de Correfoc barceloní, per dir-ho d'alguna manera, i l'han reelaborat i l'han tornat a llançar al carrer amb un altre discurs festiu i per mi molt potent, i que en aquells moments allò ja és seu, no? És una altra cosa.
Exacte.
Amadeu, qui et coneix sap que ets un home molt inquiet, que no pares mai.
Avui mira, ara estic amb un llevall d'un passadís, eh?
Ah, mira, veus? No,
pots estar aquí,
ni parlant per telèfon pots parar.
Seu.
Digues.
Avui ets a Canyelles.
Sí.
I demà segurament seràs a Santa Maria del Pi, a Barcelona.
Sí, tant. A primera hora ja, a les 9 del matí.
Per què?
Perquè a Barcelona està succeint un fet que nosaltres no ens esperàvem, i ara parlo com que jo formo part dels campaners del Pi, una entitat de recent creació, que fa només 3 anyets, però que d'alguna manera hem propiciat o hem activat els campaners a la ciutat. I en molt poc temps, estan nascent grups de campaners, de gent que identifica les seves torres dels seus barris, els seus campaners dels seus barris i les seves campanes com uns elements propis i que volen que aquestes campanes tornin a estar en funcionament amb toc manual. I això és molt important, amb toc manual. És a dir, pujar els campanats i tornar a tocar. La majoria de casos és repicant, per tant no podem fer toc a la catalana, el toc tradicional català diuen que és aquell toc que brandem les campanes, però sense donar-los la volta, i duent-les a seure, és a dir, posar-les en vertical totalment, però que torna pel mateix recorregut, sense donar la volta. Això la majoria de campanars de Barcelona actualment no ho podem fer. Mm-hmm. Però sí que podem tornar a pujar els campanars a tocar batallades, repicant. I què ha passat? Doncs que nosaltres som entusiastes de mena, la gent de la festa i la gent de la cultura popular. I en poc temps ha crescut molt aquest moviment a Barcelona i s'ha vist el moment que aquest dia 1 de desembre, és a dir, demà al matí ens puguem trobar al Pi, que és un campanar del segle XV, amb campanes algunes doncs, com molt antigues i que està en un estat bo de conservació, trobant-se tota aquesta gent que a Barcelona aquest any ens hem iniciat aquest moviment d'una manera, per dir-ho d'alguna manera, no premeditada, però que cada cop en som més, i trobar-nos-a i fer una primera trobada senzillament per presentar-nos, dir qui som, quines són les nostres campanes, quins són els nostres campanars, i sobretot, passant-ho molt bé.
Molt bé, perfecte. Amadeu, per cert, per quan un llibre sobre els campaners i els campanes de Barcelona?
Per quan un llibre sobre campanes i campaners?
Perquè confessa que ja t'ha passat pel cap, això.
Bueno, va, et diré que ja estem treballant.
Ah, tate!
però no jo com a autor, eh?
Ah, bueno.
Però et diré que estem treballant-hi.
Vinga, Amadeu. Ahir està aquí Podo Leer, ja ens ho explicaràs, i en tornarem a parlar. Amadeu, ja per acabar, et farem la pregunta que estem fent avui als nostres oients.
Sí.
Candidat, el teu candidat 2019 a Caganer de l'any.
Home, el senyor Landa, l'Andam, no es diu? O Van Damme, aquell senyor que és president de l'Aragó.
El Van Damme.
Que no li agrada ballar sardanes i que diu aquelles bestieses. Sí, home, és president.
Sí, el d'això.
Però Caganer, Caganer en el sentit negatiu de la paraula, en aquest cas.
Que aquí ja entraríem amb subgèneres.
Ja et suggereixo aquest, jo.
Amadeu, per cert, ens hem fet una juguesca, tant l'Ester Plana com Servidor, quan hem començat el programa. Hem dit que tu ets capaç de que et diguem una paraula.
Sí.
I que ens expliquis una anècdota relacionada amb aquella paraula i de cultura popular.
Ostres, que fort.
Podem fer la prova?
I si no surt bé, que estem en directe, eh?
Provem-ho.
Va, provem-ho.
Saps quina paraula hem posat sobre la taula?
No.
Patata.
Patata? Home, doncs mira, jo diria que les patates... Si sabeu per què són tan importants i tan populars, les patates... Això m'ho va explicar Fra Valentí Serra de Manresa.
Home!
Veus, jo sabia que podria dir alguna cosa.
Conya, i m'ha dit, perquè quan hi ha un conflicte bèl·lic, les patates és allò que no es pot cremar i, per tant, sempre queda sota terra.
Clar.
I, per tant, i això, els franciscans caputxins de Martorell, sembla ser que hi ha una documentació... És fort, el que et vaig dir ara?
Uh-huh.
Sembla ser que hi ha una documentació que sembla ser que és la primera documentació on s'especifica que la patata és un aliment de boca i no per bestiar, perquè al principi la patata es cultivava com a farratge per bestiar.
Doncs mira.
Ai, Déu-n'hi-do!
Si voleu voleu trobar aquesta enciclopèdia en potes, ara mateix està a Canyelles presentant i firmant el llibre El celebrem el Nadal. Amadeu Carbó, gràcies, fins aviat.
A tu, vinga, a vosaltres. Salut!
Ara que la nit s'ha fet més llarga, danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que la fred tu tants records,
ara que sobren les paraules, ara que el vent bufa tan fort,
demà, diumenge 1 de desembre. Me sap molt de greu tallar aquest tema i posar-me a parlar per sobre, Esther, però és que
sí,
anem fatal. Ja són 2:15 i en fi. Aquest disc, aquest tema és del disc de la Marató, un disc que celebra 15 anys, que demà surt amb els principals diaris del país, i que enguany, si el voleu en vinil, doncs el podeu aconseguir a través de la botiga en línia de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio. Ho dic, ho estic dient pel meu cunyat, que ell m'ho va preguntar. Escolta, com puc aconseguir el vinil? Dic, doncs, Joan, a la botiga. És que jo pensava que anaven amb els diaris, els vinils, i també era una resposta tonta la que vaig fer, ja t'ho dic ara.
Repassem concurs, perquè com que anem una miqueta tard,
som-hi, què ens estan dient els nostres oients?
Avui us estem demanant, recordeu, candidats, els vostres candidats, a que gané 2019, eh? Per Twitter, el Nacho Ferrer ens diu: evidentment, l'Ernesto Valverde, per la cagarada contínua que són les seves temporades al Barça i per ser un geni incomprès. Jo, com que no hi entenc res de futbol, endavant.
Digues que sí.
Exacte. La Berta ens diu Greta Thunberg.
Molt bé. Me sembla que l'han fet aquest any. Mira, ves per on.
És possible. La Leonor Clua ens diu: Quim Mas Ferrer, seria bonic tenir-lo al pessebre de casa.
Molt bé.
I més, t'he de dir que crec que algú ja ens l'havia dit, el Quim Mas Ferrer. A veure...
L'Antònia Rubió ens ho ha dit també per correu electrònic.
Exacte.
Aquest el controla. Sí.
Vinga, més correus electrònics. Pregunta que gané, ens diu l'Anna Maria Novella. Diu: jo posaria el Pedro Sánchez perquè durant tot l'any es mereix la tifa més gran del 2019.
Bé.
Aquí hi ha opinions per tots els tipus. Que gané Pedro Sánchez, l'Albert Rivera, i l'Albert Rivera, ens diuen. Més
també les... la línia política és una línia molt oberta.
Sí.
I tothom hi posa.
I l'Estrella també ens proposa el Pedro Sánchez. Segurament el Pedro Sánchez ja té que gané.
Sí,
segurament,
sí. I tant.
I què més? Què més tenim?
Doncs maneres de... El Facebook veig que de moment està mig dormit.
Sí, de moment
encara no hi diuen
res.
Si voleu participar-hi, 93207474, que sí que aquí van entrant trucades, al mans@catradio.cat, al Facebook i al Twitter, amb @manscatradio. Quin és el vostre candidat a que gané? Per allò bo i per allò dolent. Passem.
Mans. 15 anys.
Llegeix la festa.
Passen 5 minuts a 2:15 del migdia. Fa un moment parlàvem de l'altre dia llibreria, parlàvem d'en Lluís Marni.
Exacte, sí. Doncs en Lluís en aquests moments deu estar al costat de l'Amadeu ja preparant-li tot plegat perquè pugui firmar aquests llibres. I és que en Lluís Marni doncs és el que ens assessora tots els mans doncs per saber quins llibres ens hem de llegir sobre la festa. És el Llegeix la Festa. Avui ens aconsella el següent llibre.
Llegeix la Festa.
Hola, família. Avui us porto un llibre acabat de sortir del forn. No només perquè ha sortit aquestes setmanes, sinó perquè és El pa de Flaquer, la cultura d'un aliment bàsic, d'en Jacint Torrents i en Joaquim Senyí, de la col·lecció L'Ermità, i en el qual hi trobarem res més ni res menys que una colla de textos d'en Joan Amades que eren dificilíssims de trobar, com és La divinitat del pa, i que estan reeditats, molt ben dissenyats, molt ben posats, i complementats amb tota una sèrie d'informació tant de l'antropòleg Jacint com del forner Joaquim, en el que ens aporten i ens apropen al món del pa. No hi busqueu, això sí que no hi podeu buscar-li, són receptes de fer pa. Això ja en trobarem altres llibres, no patiu. És un complement perfecte per descobrir refranys, dites, o per què el pa rodó s'associa de vegades amb la divinitat del sol, o petites peculiaritats de l'origen del pa en si. Un llibre que alimenta, o si més no, que ens culturitza. Gaudiu de la festa i la setmana que ve ens llegim.
Aquesta setmana ha acabat el termini que l'ONU ha donat a Espanya per alliberar els Jordis i Oriol Junqueras. En parlarem amb un dels membres del grup de detencions arbitràries de Nacions Unides que ha redactat l'informe. I parlarem també de l'emergència climàtica. Es preveu un futur inhòspit. Entre d'altres coses, grans inundacions. Aquesta nit, el fax.
Preguntes freqüents amb Cristina Puig. A TV3, aquesta nit.
Catalunya Ràdio. L'any 2020, més de 50.000 cotxes no podran entrar a Barcelona.
I el meu podrà entrar?
Entrar a Barcelona el 2020 en cotxe serà fàcil. Vine a l'estand de Dasbelt Auto al Saló del Vehicle d'Ocasió de Barcelona i troba el teu amb etiqueta mediambiental i amb entrega immediata. Dasbelt Auto. Vehicles d'ocasió garantits del grup Volkswagen.
Què passa quan et descarregues l'app de Catalunya Ràdio?
Em sento informat i em sento que estic actualitzat.
Des de Copenhague us estem escoltant contínuament.
Al sur de Tel Aviv, escucho Catalunya Ràdio.
Tinc l'aplicació de Catalunya Ràdio i la composo sempre.
Pots seleccionar els continguts i programes preferits, escoltar els 5 àudios amb més reproduccions, accedir als nostres 4 canals, rebre alertes amb el més destacat.
A través de l'aplicació, a través del mòbil.
Tot el que passa aquí i al món, en directe o en podcast.
I amb el mòbil, amb el tablet.
De seguida la ràdio a tota la casa.
Tot a la nostra app. Descarrega-te-la.
Catalunya Ràdio. Dins teu.
Mans. 15 anys.
Passa mig quart de 2:15 del migdia. Tot just ara fa un any, la UNESCO va declarar l'art de la pedra seca patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Aquest art, fet sobretot en l'àmbit rural, té a Catalunya unes 19.000 construccions inventariades. Consisteix concretament en la tècnica de construir, ajuntant la pedra sense cap material de cohesió.
D'aquestes construccions, probablement les més conegudes són les dels marges de paret per separar espais al camp. Però n'hi ha moltes més. Avui us en volem parlar i és que per això que anem cap a Torrebesses, al Centre d'Interpretació de la Pedra Seca. Diego Teruel n'és el seu responsable. Bon dia, Diego.
Sí, hola, bon dia.
A Torrebesses hi teniu moltes construccions fetes en pedra seca, Diego. Quines són les més destacables?
On hi tenim, com comentaves ara fa un moment, nosaltres aquí al nostre municipi hi tenim més de 680 construccions de diferents tipologies. Són tant marges, elements patrimonials dedicats a la utilització de l'aigua a les zones de secà, als jubs, cabanes de volta, diferents tipologies que donen una mica de riquesa al nostre petit municipi.
L'any passat dèiem que la UNESCO va declarar la pedra seca com a patrimoni de la humanitat. Què és el que fa tan interessant aquestes construccions?
El que fa interessant les construccions, específicament les que tenim al nostre terme, tot i que també hi ha altres territoris del país, és que estan construïdes...
Sembla que estem tenint algun problema amb la recepció. Diego, que t'hem perdut un moment. Dèiem això, què és el que fa interessant aquestes construccions i que ho hagi destacat la UNESCO?
És la tècnica en la que estan construïdes. És a dir, estan fetes des de fa més de 100, algunes inclús tenen vora 70, 80 anys i s'han construït només amb pedra, sense cap element, ni argamassa, ni ciment que uneixi les pedres, sinó diferents pedres tallades i o col·locades d'una manera que han permès que el pas dels anys no les fessin malbé. Aquesta, la tècnica constructiva de treballar la pedra seca és el que s'ha reconegut per la UNESCO, concretament.
Mm-hmm. Clar, ens parla d'un temps en el que amb pocs recursos s'aconseguien cobrir les necessitats bàsiques i, a més, sense malmetre el medi ambient, perquè els pagesos el que feien era agafar les pedres que tenien al voltant.
Sí, era una manera d'aprofitar tots els recursos naturals del moment, i tal com dius tu, pues, amb societat i de la postguerra i de més, pues, se va intentar, pues, això, aprofitar al màxim, pues, les pedres que trobaven als diferents territoris on estaven, on se cultivava el cereal, per exemple, o les oliveres de la nostra zona de secà, pues, s'aprofitaven aquestes pedres i feien aquestes construccions o de marges per aprofitar i guanyar terreny de cultiu als terrenys que, pues, el bosc o aquests terrenys que no eren gaire plans, o feien també, pues, el que us comentava abans, elements per retenir l'aigua, com un aljub, o altres, o pous, bases i altres elements.
Per tant, quilòmetre zero i totalment sostenible, eh?
Sí, sí. Ara, actualment, sí, ja que la importància de la UNESCO ha reconegut la nostra manera de treballar aquí al territori, actualment tenim una exposició que s'ha creat juntament amb el Departament de Cultura i l'Associació de la Pedra Seca i l'Arquitectura Popular, que explica tot aquest procés, de que l'exposició s'anomena Tota pedra fa paret, i explica, pues, arreu de tot el territori català com s'han anat construint al llarg del que us comentava, dels 60, 70, fa 60, 70 anys, aquests elements de pedra seca, quines tipologies hi ha, i explica una mica, pues, tot el procés de construcció d'algunes d'aquestes elements patrimonials del nostre territori.
Aquesta exposició que ens estàs parlant és la que es podrà veure fins al 16 de febrer, sí, en el vostre centre. Després és una exposició que farà un itineratge a diferents espais del país. Sí. De totes maneres, vosaltres en el Centre d'Interpretació de Torrebesses teniu una exposició permanent i, a més, també oferiu visites, sortides per a aquells visitants, doncs, que vulguin poder veure-ho de primera mà.
Sí, clar, la finalitat del nostre centre, que a l'any 2021 compleix 10 anys, és ser un element dinamitzador del territori. A partir d'aquest element característic i diferenciador que tenim, com són les construccions de pedra seca, van ser un dels primers pobles a tot el país que van fer un inventari, creem tota una sèrie de rutes per conèixer tot el procés de la construcció, pues, per exemple, d'una cabana, d'un marge, d'un aljub. Fem, per exemple, a l'estiu cursos a la Universitat d'Estiu de Lleida, ni fent diferents rutes de pedra seca per conèixer tots els elements que tenim, tots els elements de pedra seca que tenim al nostre municipi, ni fem també tallers infantils per escoles, i totes aquestes activitats amb la finalitat d'això, de que sigui un incentiu perquè aquella gent conegui el nostre patrimoni.
Conèixer el patrimoni, conèixer aquesta pedra seca i alhora Torrebesses, que també té, sí, té elements importants del patrimoni arquitectònic català.
Sí, també tenim l'església de Sant Salvador, l'església inacabada, que comúment l'anomenem l'església que va matar el fred, perquè va quedar mig construït, semblant a una catedral, i tenim un antic molí del segle XIX, la cooperativa, un museu etnològic i cases emblemàtiques de personatges molt il·lustres. Ja tot això, juntament amb les tasques que fem des del centre, de les diferents rutes i visites, pues fa que molta gent vingui a veure'ns.
Una visita molt recomanada, doncs, a Torrebesses, en el Centre d'Interpretació de la Pedra Seca, però també a tot el municipi. Diego, moltíssimes gràcies per participar al programa i convidem a tothom a visitar-vos.
Vale, moltes gràcies a vosaltres per trucar-nos i per reconèixer la tasca que estem fent des d'aquí, des de Torrebesses.
Una abraçada, Diego, que vagi molt bé. Recordeu, Torrebesses, el Segrià, per tant, aquest centre d'interpretació de la pedra seca. Recordem concurs, Esther Plana.
Vinga.
Quin és el nostre candidat caganer de l'any?
Ah, exacte, quin és?
A veure què ens diu la gent per telèfon. Berta Vancells.
Ens han dit molts noms. I és, sí, curiós perquè, clar, hi ha gent que ens destaca el perquè negatiu i gent que ens destaca el perquè positiu.
Llavors, no valoris.
No valoro. En tenim un que és un personatge molt conegut en aquest programa. I res, aquí no sabem si és per positiu o és per negatiu.
No.
Però resulta que han nominat a en Quim Rubià.
A mi.
Sí.
No sóc prou digne de...
La Montserrat Rubió.
De cagar-me en
tot. Et fa una picada d'ullet i et diu que ell et proposa com a candidat de caganer d'aquest 2019.
Gràcies, Montserrat. És una cosa que... Ah, fins aquí la interpretació i la intervenció de la Berta.
Sí, ja està. Ja està, sí. Candidata que gané 2019, Quim Rutllant, i no sabem si per positiu o per negatiu. Més coses que ens diuen via Twitter, per exemple, en Moi, o la Moi, no ho sé, el Twitter té això, que no saps mai. Ens diu, segurament, el juez Llarena.
Ah, mira.
Doncs és un dels seus candidats, eh? I ja ho sabeu, avui us estem demanant això, candidats...
candidats
a que gané 2019 per lo positiu, per lo negatiu. Jo, com que tinc ganes també d'anar positiva per la vida, que a vegades
aquí,
ens fa
aquí
falta...
Aquí no menes.
No dic el meu, però demano, va, fem coses positives. Vinga, que el que gané és un personatge positiu, és un personatge que adoba la terra. Persones que estiguin amb la seva tasca durant el 2019 fent coses perquè el 2020 sigui millor. Va, proposem-nos algun caganer que sigui positiu, també.
Doncs
com el Quim Masferrer, mira, per exemple, no? Doncs és un personatge positiu. Doncs
i
això.
Ho podeu fer al mans@catradio.cat, al Twitter i al Facebook amb @manscatradio i al 93201-7474. Vols una mica de música de la Marató?
Sí, home, si us plau.
Torna! Que són les Balkan Paradise Orquestra. Que gran aquesta interpretació de Zorba. El trobareu al disc de la Marató. T'ha agradat, Esther, oi?
Home, soc molt fan, de les Balkan. És un grup de noies que està fent molta feina amb la música balcànica, tant. Que estan proposant... Estan trencant estereotips, això d'entrada, que això sempre està bé. I, a més, és que fan una proposta festiva de qualitat que... Si les podeu anar a veure en directe, feu-ho, perquè... porten molta energia i molta festa.
Doncs vinga, nosaltres el que portem ara són propostes.
Som-hi.
Si us penseu que tot el que ens passa aquest cap de setmana és de to nadalenc, doncs no. I és que encara que sigui ja advent demà, encara que tots els carrers del país estiguin guarnidets des de fa setmanes de llums de Nadal, tenim fires, tenim festes, tenim celebracions que s'escapen de pastors i de pessebres.
Per exemple, un munt de festes majors perquè avui, 30 de novembre, és Sant Andreu i de municipis amb aquest patró en tenim uns quants.
Sant Andreu de Llavaneres, fins demà, festa major, festa grossa. Aquesta tarda hi haurà una llevatraca, un concurs de percussió, i a la nit ball amb la girassol. Demà, gegantada, tallers de circ, teatre.
Sant Andreu de la Barca, avui, ofici sardanes de la contemporània, correfoc i teatre al vespre. Demà al matí, cercavila gegantera.
Sant Andreu de Palomar, a la tarda hi haurà sardanes amb la ciutat de Terrassa, cantada d'havaneres, cerca d'asques, la salseta del Poble Sec per tancar la nit, i aquest vespre l'esclat andreuenc.
Una mostra de la cultura popular de Sant Andreu. A més dels trabucaires i els gegants, hi participen també els dansaires de l'Esbar Maragall o les colles de Diables. Tot comença amb una cercavila, després hi ha una passada de lluïment i culmina amb els balls finals, on hi haurà el Ball de Rams, una de les tradicions més arrelades arreu del Pla de Barcelona. Demà seguiran la festa major amb toc d'alba, salves, despertades, matinades, bon dia satànic
tot,
i el
tot
seguici...
Tot el que seria despertar al matí, això, eh?
Exacte, el seguici de la Festa Major de Sant Andreu.
Més festes majors. Serinyà, avui presenten la Ratafia del Poble i concert de Miquel del Roig. A l'Estanyol, demà hi fan un xai. A Òrrius, on ara mateix fan un dinar de traje.
Traje.
I a Sant Sadurní de Noia, on avui hi ha correfoc i concerts varis i distints.
I també a Tona, que estan de doble celebració amb la Festa Major, que inclou correfocs, salvatana en sardanes i ball, i baixades de carretons per demà diumenge. I, atenció, la fira Joc.
Una fira que omple el pavelló de la població demà diumenge de jocs, activitats lúdiques des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda. Tot un dia sencer amb clàssics, moderns, jocs en viu, ludoteca, etc. Parades de màgia, espectacles, tot. Només demà als pavellons municipals de Tona.
A Ugassa aquest dissabte celebren Santa Bàrbara i a Torroella de Montgrí també per Sant Andreu amb el concurs de gossos de Tura. A més de 625a fira agrícola, ramadera...
És complicat de dir,
Déu-n'hi-do, 625a fira agrícola, ramadera i comercial.
Imagina't, si fa d'anys que...
Que corre,
que fan
això.
Fires agrícoles i ramaderes a Torroella de Montgrí. I entrem en territori de fires i mercats medievals. Ens encanten. A Viladecans viatgen en el temps, se'n van en el medieval, tant avui com demà, on hi destaca el gran sopar medieval, aquest vespre.
La Fira de Sant Andreu de la Llacuna, celebrada des del 1337, s'ha celebrat ininterrompudament gairebé i s'ha rellançat des de fa 40 anys, convertint-se en una jornada festiva de tardor on gaudir del comerç, del producte local i l'esmorzar popular de la matança del porc.
Aquelles matances del porc que ja no es fan.
No, sí, perquè a vegades,
no permès, bàsicament.
A vegades preguntes als nens d'on ve el pernil dolç i no t'ho saben dir.
De la carnisseria. D'aquell tros de carn embutxat. En fi. A Sant Martí Vell, al Gironès, hi ha aquest cap de setmana la Fira Familiar. I més fires, per exemple, a Manresa, Masquefa, a la Roca del Vallès, i la Fira de la Col, a la Roca del Vallès, com a epicentre. La Col. D'on ve la col, Esther Plana? Això tampoc t'ho saben dir, depèn de com.
Home, d'on ve la col?
De
mira,
terra.
Jo puc dir que ve de terra, però li hauríem de preguntar a l'Amadeu Carbó, que hem fet amb les patates, a veure si la col ens pot explicar alguna cosa relacionada amb la cultura popular.
Perfecte.
I seguim, i a Besalú, ja per tancar, demà diumenge, Fira de la Ratafia.
Diumenge passat, Girona, i ara entrem en temàtica esportiva sardanista. Girona va acollir la darrera final de sardana esportiva de la temporada. Era la modalitat de punts lliures, on a una sola jornada les colles s'hi jugaven tota la preparació per a dues sardanes d'aquesta gran final.
Amb la final de punts, el campionat sardanista ja ha acabat. Sí que és cert que queda un concurs divendres que ve a Artés, però ja és fora de lliga, diguéssim. Mm-hmm. Per tant, davant de tot això, és el moment de fer repàs de com ha quedat les colles aquesta temporada.
En la categoria de lluïment, és a dir, en la sardana típica de competició, doncs la lliga, que va començar el maig, va acabar aquest mes de novembre. Pels alevins ha guanyat la colla Trapelles de Sabadell, que es van imposar amb totes les sardanes ballades i, per tant, campions d'aquesta categoria.
Infantils, amb quatre colles que han completat tota la lligueta. La primera posició ha anat cap a Banyoles, amb la colla Nins, que també s'ha imposat amb 7 primeres posicions de les 8 possibles.
Juvenils, també, 4 colles i més renyit, perquè només un punt ha quedat la primera campiona per sobre de la subcampiona. Com dèiem, la colla Maig de Barcelona s'ha proclamat campiona aquest 2019, superant aquest punt la colla Nova Tarragona Dansa.
Veterans, fins a l'últim concurs va haver-hi possibilitat de campionat per a dues colles diferents, la colla Sabadell i la Claró de Goges de Banyoles. Finalment, la colla del Vallès es va imposar al darrer concurs amb dues primeres posicions que els hi van donar, doncs, el campionat.
I finalment, la primera divisió de la categoria reina, els grans. La colla Mare Nostrum de Barcelona s'ha imposat aquesta temporada a molta distància de les Violetes del Bosc, també de Barcelona. De fet, és el clàssic, aquesta competició entre Violetes i Mare Nostrum. És un clàssic que s'ha anat repetint al llarg de tota la història de la competició. Per tant, la Mare Nostrum, vuitè campionat per al seu grup. Ens ho explica l'Esther Ciuran.
Sí, s'ha hagut de treballar. Bueno, ha sigut una temporada dura perquè les lesions no perdonen, però bueno, hem tret molt avantatge i el nostre objectiu ara al final era fer un final espectacular i fer un 8-8. I avui doncs, bueno, ho hem aconseguit. Bueno, feia anys que la Mare no ho havíem aconseguit mai, guanyar tots els concursos.
Doncs parlem ara de punts lliures.
Vinga, la colla Trapelles en alevins i la Maig en juvenils han firmat doblet i, a més del campionat de sardanes, han obtingut el d'aquesta modalitat de fantasia.
Pel que fa a la resta de categories als infantils, el campionat de punts lliures ha anat per la colla Escarlata de Lleida, que revalida títol. En veterans, Aires Gironins, que va quedar proclamada campiona de la categoria, i finalment, en grans, la colla Mans Amigues de Cassà de la Selva, Josep Moriscot.
Sí, és complicat i alhora divertit. És treball els caps de setmana, intentar motivar la gent i buscar tècniques perquè puguin interioritzar aquests moviments.
Ha acabat el campionat, toca començar pensant l'any que ve, un any que la mateixa Unió de Colles preveu amb molts canvis. Núria Escudé.
No, amb el campionat, la manera de que funcioni el campionat, de fer un altre sistema com que ho fem fins ara. El que nosaltres desitgem és que les colles estiguin obertes i que realment els temps canvien i s'han de fer canvis. I jo espero, doncs, que totes les colles tinguin la ment oberta i que vulguin acceptar el canvi que volem. A veure, les categories no es poden variar, això és igual, les edats tot serà igual, però la manera de que els jurats doncs puntuin i que les classificacions siguin, doncs, un altre sistema, i esperem, doncs, que tothom ho accepti.
D'aquí a 3 minuts seran les 2 del migdia, com que el cap de setmana que ve és, no hi ha mans, i divendres hi és festa, doncs hi ha molta activitat. En destaquem algun, Esther?
Doncs vinga, Mercat Medieval a Vic i Fira d'Artesans, de divendres a dissabte que ve. Els carrers del Centre Històric de Vic tornen a l'època medieval, amb expositors repartits per tot el nucli antic de la ciutat, amb una oferta àmplia i variada. Articles de decoració, joieria, cremes, herbes medicinals, conserves, xocolates, etcètera.
Per què fa l'oferta cultural, la representació de l'Assalt de l'Alta Riba serà també en aquesta festa del Mercat Medieval de Vic. Tions arriben ja la setmana que ve, per exemple, el dia 7 a Solsona.
Sí, a la plaça Major, és Mercat de Nadal d'Artesania, activitats per a públic familiar relacionades amb el tió. I de tions també en trobareu a Argençola.
Una matinal per a tota la família per viure l'aventura de trobar tions. És la festa del tió de l'Argençola, que es farà el dia 6 de desembre a Clariana, en aquesta part d'Argençola, que és Clariana, en els boscos d'aquesta població. I Fires de la Puríssima, Sant Boi de Llobregat, a Cambrils, on hi celebren la Festa Major d'hivern.
Sí, i també dir-vos que a Sant Nicolau, per exemple, l'Escolania de Montserrat celebra una antiga tradició nadalenca d'arrel medieval, que escull i consagra un bisbató d'entre els escolans nouvinguts. L'escollit exercirà per un dia la màxima autoritat dins del monestir, presidirà totes les celebracions.
Doncs vinga, hem d'anar plegant. Berta Mancells, quins números hem de dir?
De l'1 al 68.
Caram, sí que tenim candidats a caganers. Alguna cosa que vulguem destacar d'algun últim caganer rebut, Esther?
Doncs mira, jo proclamaria Quim Masferrer, perquè jo no sé què li han dit a la Berta via telefònica, però
algun
aquí...
Algun Quim Masferrer?
No, però n'agafo un d'última hora, un company d'aquesta casa, o sigui, la Montserrat Bracó, ens deia que ella proposa com a candidat d'aquest 2019 en Roger de Gràcia.
Doncs mira, no sé si té el caganer en Roger de Gràcia. Bé, doncs que pleguem. Gràcies a tots per fer-nos companyia. Quin número és el premiat?
De l'1 al 68.
Ah, perdona, hem dit el número, Esther.
23.
Mentre el busca, Roger Fontarnau, Berta Mancells, Esther Plana i Quim Rutllant.
La Maria Teresa Esteve.
Que tingueu un bon cap de setmana.
Fantàstic, nois. Una abraçada ben forta. Vinga, va, anem a dinar. Aquí 8 hores de ràdio del suplement d'aquest dissabte i tornarem demà a partir de les 6 del matí amb més esperit de cap de setmana, o si ho preferiu també ens podeu recuperar a catradio.cat/elsuplement o seguir-nos a Twitter i Instagram @elsuplement. Fins demà a les 6. Que vagi molt bé. Salut i ràdio.
Bonpreu i Esclat patrocina les connexions amb els concursos de sardana esportiva de la fase final del Campionat de Catalunya. Bonpreu i Esclat és el teu supermercat de productes frescos i de proximitat. Bonpreu i Esclat, amb la sardana de competició i la cultura catalana. Viu l'emocionant final de la temporada 2018 de la sardana esportiva amb Bonpreu i Esclat.
A Catalunya Ràdio,
dins teu.